Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
El mateix dia que el PSOE i Podem han arribat a un acord per tirar endavant la derogació de la reforma laboral que fa molts mesos que, de fet, l'executiu central ja estava negociant amb els sindicats, sabem també que el ministre de la Seguretat Social planteja un augment de mig punt de les cotitzacions dels treballadors amb l'objectiu de garantir el pagament de la pensió als baby boomers, que ara arribaran al moment de la jubilació. Per parlar-ne de tot plegat, ens acompanya aquest matí en Camil Ros, que és secretari general de la UGT a Catalunya. Senyor Ros, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos avui. Ens llevem amb aquesta notícia a tots els mitjans de comunicació, aquesta proposta que té José Luis Escrivá i que vol començar a negociar amb vostès, amb els sindicats i també amb la patronal, que passa per aquest augment de les cotitzacions, aquest mig punt finalista d'augment de les cotitzacions a partir del 2023, per tal de garantir el pagament de les pensions, diu el ministre. La primera pregunta és obligada. Fins a quin punt coneixen vostès aquesta proposta i d'entrada què els sembla?
Bé, a nosaltres, amb els representants de UGT, de comissions, els patronals, ahir a la tarda es va presentar aquesta proposta. Llavors el que van dir els nostres representants a la reunió és, bueno, primer demanar més informació, no?, de quines quanties serien en total i què suposaria, no?, per poder acabar d'emetre una opinió. La part positiva seria que com a mínim ja comencem a canviar els criteris. Fins ara l'objectiu era que es tenia que retallar les pensions per mantenir el sistema de pensions. Per tant, nosaltres, si qualsevol proposta que vagi encaminada a no retallar pensions, doncs, evidentment, ja la veiem més positiva. I després s'ha de veure, doncs, això, quina gradualitat té, no?, en els salaris més baixos, en els salaris més alts. Creiem que hi ha altres possibilitats, també, però que, evidentment, tot ha de passar perquè hi han d'haver més ingressos. Nosaltres ja fa molts anys també, per exemple, que havíem situat, doncs, que els robots i d'altres, doncs, que cada cop hi ha més tecnologia dins de les empreses, doncs també hi hagués una espècie d'impost també que pogués anar a les pensions. Per tant, el que és evident és que hi han d'haver ingressos suficients per pagar les pensions. I nosaltres, en el camí de que si les pensions no retallen, doncs ens poden trobar en la negociació. On no ens trobaran és si a sobre ens pugen els impostos i ens retallen algú, encara que sigui poc, les pensions.
Pel que sembla, aquesta proposta del ministre passaria perquè tant el treballador com l'empresa paguin d'una manera similar, facin una aportació similar cada mes a aquest fons de la Seguretat Social per garantir les pensions. És així?
Aquests detalls encara no queden clars del tot. Sí que sembla que va per aquí, però bueno, això s'ha de veure. És a dir, la proposta es va presentar i, per tant, s'està estudiant, no? I, per tant, ja s'anirà veient i nosaltres ja farem, doncs, les propostes que creiem oportunes també a partir, doncs, de tota una sèrie d'informació que es va demanar, no?, per poder avaluar, perquè dius, bueno, no, jo crec que no és tan simple com pujar 5 o 10 euros, no?, i que ja solucioni, no? Per tant, jo crec que també s'han de fer altres polítiques. El sistema de pensions, el problema del sistema de pensions no són pròpiament el sistema de pensions, és que cada cop els salaris són més baixos, no? I, per tant, si salaris més baixos han de pagar pensions que són més altes, doncs aquí està el desequilibri. Per
I sobretot tant, més quantitat, no? Perquè ara estem parlant que començaran a reclamar la pensió a la qual hi tenen tot el dret aquella generació que vam conèixer com el baby boom, no? És a dir, aquelles persones que van néixer cap a finals dels anys 50 i especialment entre els anys 60 i 70, no?, que són els que ara hauran de començar, bueno, a cobrar
70,
aquestes pensions.
Amb els 70, no? Si ens poguéssim jubilar ara ja seria perfecte. Jo crec que això ho tenim una mica més difícil encara, però sí, és evident que ja comencen a entrar i que sobretot són generacions, doncs, que tenen, que tenien, doncs, el salari mig segurament és molt més alt al d'ara, no? Per tant, jo crec que cal una política, és a dir, es centra molt al debat de les pensions, en el que s'ingressa per pensions, no? Escolteu, en plena crisi econòmica, fins a l'any, em sembla que és 2012-2013, mira que hi havia hagut acomiadaments, el 2009-2010, sí, el sistema era suficient. És a dir, pròpiament el sistema era suficient. Per tant, és amb
Estem
la
parlant
retallada
d'un moment en què
salarial
hi
que hi va
havia més
haver...
de 60.000 milions d'euros a la guardiola de les pensions, a la famosa guardiola
I
de
era...
les pensions, no? Ara
En
estem a
aquells anys,
2.000.
en aquells anys hi eren, i per tant, i per què hi eren? Doncs perquè hi havia salaris més alts, per tant, quan que després empalmarem amb el tema
Sí,
de
de
la
la
reforma
reforma.
laboral, suposo, és quan es produeix la gran devaluació dels salaris i retallar salaris a partir de la reforma laboral del PP. Per tant, si volem garantir el sistema de pensions, el que hem de fer és incrementar salaris. No, a part de dir, bueno, si a part hem d'introduir algun impost, canviar la fiscalitat a la seguretat social, doncs es pot mirar, però la base important és que pugin els salaris per mantenir el sistema.
En qualsevol cas, aquesta proposta del ministre, diguem-ne, el que no fa és agafar una altra de les línies, com a mínim per ara, que en tinguem constància, que sí que havia plantejat el ministre en alguna entrevista, per exemple, que era la necessitat de treballar més temps abans de començar a cobrar, no?, aquestes pensions.
Sí, aquelles propostes, aviam, el ministre aquest és molt creatiu, a vegades massa a l'hora de fer declaracions, no? I ha fet declaracions que, bueno, doncs des d'una càtedra universitària o d'algun lloc, doncs es poden tenir en compte, però que un ministre no ho pot fer, no? I per tant no pots plantejar qüestions com la que va dir el 70 i pico, que hi hauria gent que s'hauria de jubilar i aquestes qüestions. Jo crec. El sistema és com mantenim el sistema, com la gent es jubila amb pensions dignes i com fem, doncs, que l'edat de jubilació sigui raonable, no? I per tant, en aquest camí ens trobaran. Això en part forma part de l'acord que hi va haver, que ara està, doncs, al Congrés de Diputats, la discussió també de la reforma de les pensions que es va acordar, no? Que en part el que feia era, doncs, bueno, derogar la reforma de les pensions del Partit Popular i especialment el factor de sostenibilitat, que era un factor que hagués acabat retallant molt les nostres pensions, no? Per tant, teoria anem amb el camí, però bueno, aquestes negociacions s'han de veure i a mi a vegades em preocupa més l'actitud que pugui tenir la patronal que no pas l'actitud del govern en aquests moments.
Vostè, per exemple, creu que la patronal posarà reticències a que treballadors i empreses paguin per igual o aportin per igual en aquest plus necessari per mantenir el sistema de pensions?
No conec la seva opinió, però és possible. La patronal està en unes posicions molt enrocades. Si ha de rebre ajuts públics, no té cap problema. La que ha de pagar o ha de negociar o ha de cedir, doncs estan en una situació de bloqueig, ho hem vist, amb l'increment del salari mínim, que de total a pujar 10-15 euros. Com... És a dir, si una empresa no pot pujar un salari 10 o 15 euros, doncs més val que s'ho faci mirar, no? Si una empresa no pot pagar 10 euros més d'un impost per les pensions, doncs que s'ho faci mirar, no?
Però segurament ara, amb la proposta del ministre de les pensions, estem parlant de xifres que segurament es mouran en aquesta mateixa magnitud. Per això li demano.
Per això ho dic. Sí. És a dir, si fent un esforç tothom garantim el sistema de pensions, el que falta veure és què és suficient o quins ingressos venen més per garantir el sistema. El que no podem és, i sobretot amb els salaris més baixos, no? Augmentar la fiscalitat si això no té unes garanties de retorn. No? I retorn vol dir doncs, que es puguin pagar les pensions. No? Per tant, s'ha de garantir la sostenibilitat. Jo crec que és un pacte de societat. És a dir, no ens podem imaginar una societat on quan et jubilis pues, la majoria de gent passi a la pobresa, no? Perquè s'ensorra com a societat, des d'un punt de vista social, però també des d'un punt de vista econòmic, no? I per tant, cal un pacte del conjunt de la societat, perquè el sistema de pensions, igual que el sistema de salut o el d'ensenyament, que són estratègics on s'han de mantenir.
El que passa que hi ha molta gent que ens pot estar escoltant, senyor Rasús, vostè sap que segurament es plantejarà, escolti'm, però com pot ser que estiguin discutint si m'apugen la cotització a la Seguretat Social? L'estem parlant de que amb un contracte, amb la proposta inicial, evidentment l'han de negociar, però amb la proposta inicial, algú que tingui un contracte de mileurista pagaria 5 euros extra cada mes en aquest concepte i pot pensar, escolta'm, amb el que pago a final de mes, si no em surten els números, com pot ser que ara es plantegin de cobrar-me encara més, no? Sense que hi hagi aquest augment salarial.
Bueno, per això et dic que hem de veure la progressivitat de la mesura, no? I sobretot... Doncs que qui més cobra us ha de tindre un punt més alt, no? Per tant, aquí s'ha de veure on estan els límits, on estan els topalls, eh? Però jo crec que l'important és situar El problema a vegades de la gent quan paga impostos és que no veu un retorn, no? I que tens la sensació que pagues, pagues, pagues i després quan has de rebre no reps, no? I no s'entén bé. Per tant, el que cal garantir és que és el sistema, no? I que saps que aquests diners van aquí que garantiran, no? Però per això s'ha de veure en el conjunt la proposta,
Clar.
la progressivitat, i veurem si el topall d'ons de pagar està als 1.000 o està més amunt, no? Són elements que s'han
Vostè
d'estudiar
serien
encara.
partidaris que fos a partir de salaris més elevats que els 1.000 euros?
Nosaltres hem plantejat en algun altre moment el debat també al voltant, com sabeu, la pensió màxima està en 2.000 i poc euros que
Sí.
cobres, no? I a partir aproximadament d'uns 40.000 euros bruts a l'any, ja no es paga, ja queda topejada el que pagues a la Seguretat Social per pensions, no? Per tant, nosaltres en algun moment hem plantejat també d'estopejar aquestes dues qüestions, no? Que voldria dir, doncs, que pujaries més els ingressos per la part de dalt, no? I per tant, s'ha d'estudiar en el conjunt. Ara també és molt, molt aviat per emetre qualsevol opinió. Però bé, jo crec que el concepte bo és que hem aconseguit després de molts anys que el debat no sigui que s'han de retallar les pensions, sinó com paguem les pensions i que les pensions siguin suficients per la gent que jubila. Jo crec que aquesta és la part important de la proposta.
Aquesta és, en qualsevol cas, la discussió que hauran d'encetar a partir d'ara. Explicava Camil Ros que tot just ahir a la tarda va ser quan el ministre o el ministeri els va fer arribar la proposta. No sé si estan emplaçats ja amb data i hora per començar a negociar sobre aquesta proposta.
No tinc constància de la nova reunió, però bueno, el que es va demanar és tota una sèrie d'informació que suposo que a la que la remetin, doncs, aniran. Periòdicament hi van havent reunions, per tant, jo suposo que en les properes setmanes hi haurà una altra reunió.
Aquesta serà una reunió, en tot cas, quan es produeixi, que haurà de solapar-se si es fa al llarg d'aquest pròxim mes i mig, 2 mesos, que ens queden encara per acabar aquest any, amb una altra negociació, que és la de la derogació de la reforma laboral. Sembla que sí, que finalment hi ha acord entre PSOE i Podem per tirar endavant aquesta derogació. A vostè la paraula derogació li proposa, li suposa alguna mena d'incomoditat, senyor Ros?
A mi no, perquè és que ja fa molts anys que la dic
I entén que el govern
des de la
espanyol
reforma laboral del Zapatero el 2010 que demanem les derogacions de les
i
reformes
entén
laborals,
que,
per tant.
Entén aquesta al·lèrgia del govern espanyol a utilitzar la paraula derogació?
Jo, a part, és que aquesta confrontació que hem tingut ara, jo la veig tan, tan estètica i tan fora de lloc. Perquè al final sí, clar que podem buscar sinònims, però jo crec que és, la política a vegades tendeix a inventar-se paraules, no? Per no dir les coses pel seu nom, no? Si canvies una llei i a part fas una modificació important, doncs derogues, no? I ja està, i no té més problema. Jo crec que la qüestió és parlar dels continguts que derogues i com es deroguen, no? O com es canvien, o com es no sé què. Ara, això no podem dir derogació, perquè si no Europa i la COE se'ns emprenyaran, no? I hem de dir modernització. Jo trobo que la gent deu flipar, no? Per dir-ho allò col·loquialment. Jo crec que hem tingut un debat tonto per part del govern i internament, no? I si derogaven, no derogaven. Escolta, aquí l'important són els continguts, que molts dels continguts, primer, els tenien pactats en el pacte de govern de la investidura. Amb nosaltres també hi havia qüestions pactades just abans de que tinguéssim la pandèmia. Per tant, el que cal posar, i portem no sé quantes reunions parlant de les matèries, doncs, que s'han de derogar i com s'han de derogar, i ara de cop i volta munten aquest merder, no? Jo crec que a vegades la política ens fa més perdre el temps que guanyar temps.
Vostès estarien disposats a renunciar a algunes de les coses que ja tenen tancades? Perquè vostè mateix ho ha dit, aquestes converses fa temps que s'estaven produint, que per part del govern espanyol estaven liderades per la ministra de Treball, Yolanda Díaz. Ara hi ha hagut aquesta sacsejada per aquesta entrada de Nadia Calviño i del Partit Socialista, que volia entrar també en aquesta negociació. Entenen que allò que s'havia negociat i més o menys acordat fins ara no es toca?
No, entenem que ha d'anar per aquí i, evidentment, mira, em preocupa més, i torno amb la patronal, amb la COE, l'actitud que pugui tenir de bloqueig la COE, aprofitant com que sap que Europa diu que millor diàleg social amb tothom, no? Que amb això jugui a fer un xantatge per bloquejar, que no pas el tema del govern. Amb el govern hi ha matèries com són la prioritat aplicativa del conveni de sector per damunt de l'empresa, que això, perquè ens entengui la gent que ens escolta, Quan es parla a vegades de les persones que netegen les habitacions dels hotels, que s'està parlant d'un 30% o menys del salari que tocaria per conveni de sector, és això. Per tant, és que no hi hagin empreses que s'inventin o imposin un conveni d'empresa molt inferior al de sector. I això ha passat especialment amb les empreses multiserveis. Després hi ha el tema de l'ultraactivitat. El tema de l'ultraactivitat és quan el conveni acaba la seva vigència, al cap d'un any, si no hi ha acord, te'n vas a l'Estatut dels Treballadors, no? Doncs això també eliminar-ho. El tema de les subrogacions, que també doncs, hi hagi un control i que l'activitat principal de les empreses no pugui ser subrogada. Aquí, més o menys, hi ha acords. Per tant, aquestes matèries que són importants, doncs això s'hauria tirat endavant. Hi ha el debat dels models de contractació. Això encara no està tan avançat, però bueno, que s'avancés en això. Nosaltres, per exemple, que ara hi haguessin aquests aspectes i algun altre que es legislessin ja, doncs a nosaltres ens semblaria bé. I després ja continuaríem amb altres matèries. Jo crec que ara tampoc no és un tema de dir el que es tanqui ara ja no es tanca res més. No, hi ha aquestes matèries. Algunes d'elles, a l'acord que hi havia era que abans del maig de l'any passat es tenien que fer, però com que va vindre la pandèmia va quedar encallat, però d'allà ja hi ha textos pràcticament tancats. Aquí el problema que ens trobarem és que la COE doncs, no faci el mateix que amb el salari mínim,
i què,
que intenti rebentar-ho.
Què s'ha de fer si la COE fa el mateix que amb el salari mínim? Perquè amb el salari mínim el que es va fer va ser aprovar-ho entre el govern i els sindicats. Això, en principi, no és el que està demanant, per exemple, a Europa respecte a aquesta reforma laboral.
Jo crec que
i el que ara està demanant el govern espanyol.
Ha de tirar pel dret, el govern espanyol ha de tirar pel dret i li ha de dir a Europa que la patronal no ho fa perquè no sé si fa de comissió laboral del Partit Popular o de lobby i que, per tant, no ha entrat davant del que és una proposta raonable que modernitzarà i que portarà doncs, un equilibri a les relacions laborals. És a dir, jo crec que s'han de fer tots els intents tots possibles per arribar a acord, però el que no pot servir aquesta situació és per fer el joc a la patronal perquè no hi hagi reforma, perquè al final la mateixa Europa sí que li diu que ho ha de fer amb el conjunt d'agents econòmics i socials, però al mateix temps li diu que ha d'estar abans de final d'any, no? Per tant, si la COE va dilatant o va bloquejant, doncs i arriba a final d'any, nosaltres el govern, com amb el salari mínim, haurà de tirar pel dret, haurà de decidir si es posa al costat dels interessos dels lobbies i de les patronals o al costat dels interessos de la gent. És molt important, per exemple, la prioritat aplicativa que explicava del conveni de sector i d'empresa perquè afecta a gent amb salaris baixos, no? I, per tant, l'impacte en la millora de la qualitat doncs, seria molt important.
Però no quedaria molt afeblida de cara a futur una reforma laboral bloquejada, feta en contra de la COE?
No, no té per què, perquè si el que et dona és equilibri, pensa que hi ha moltes empreses que això que estic explicant del conveni de sector hi estan d'acord, perquè a part, amb moltes empreses i algunes petites i mitjanes, per nosaltres és una pèrdua de drets i de salaris, però per moltes d'aquestes empreses és una competència deslleial brutal. Perquè, clar, tens empreses que et rebenten els preus i si tu pagues el conveni de sector com pertoca, doncs tens empreses que aquí t'estan fent competència real. Per tant, hi ha moltes empreses que amb això hi jugarien. És a dir, jo crec que i les empreses serioses, i també algunes grans de sectors de neteja i de seguretat, hi estan d'acord amb el conveni de sector, sigui el que mani. No? És més una actitud que, per això com deia abans, les patronals cada cop més, i a Catalunya alguns aspectes comenen encara més, tens la sensació que fan més de lobby d'interessos que de patronal, no? Patronal o sindicats vol dir negociar, vol dir trobar punts d'equilibri. I clar, la COE en aquests moments, no? I l'altre que et comentava, a vegades sembla que reprodueixen el discurs del PP, no? Hem de recordar que ells van aplaudir les reformes del PP, per tant, li anaven de puta mare, perquè li donaven el poder absolut a les relacions laborals i els permetia retallar condicions de treball, clar. I així ens van a la sortida de la crisi.
Entenc que la reflexió és si aquella reforma laboral es va aprovar sense els sindicats, aquesta contrarreforma es pot tirar endavant sense la COE.
Evidentment, clar, sí. Millor que sigui per un acord de tots i que trobem els punts d'equilibri, però si no estan en una posició sensata a la COE, doncs s'haurà de tirar pel dret.
Quan Nadia
no
Calviño...
podem fer...
Digui.
No podem, no, que no podem fer que la sortida d'aquesta crisi sigui com l'anterior. L'anterior vam sortir amb aquesta legislació
Quan Nadia
i així
Calviño
ens hem
apareix
anat.
en escena la setmana passada, amb la polèmica per què passava amb aquesta derogació de la reforma laboral, vostè el que temia és que la ministra estigués intercedint, en favor dels plantejaments que posava damunt de la taula la COE?
Bueno, o amb el debat aquest tonto que parlàvem abans, de no, si no parlem de reforma, parlem de no sé què, no sé quantos, amb els rotllos aquests, no? Jo a partir de, bueno, quan surten d'això, la votació preguntant, doncs, tant amb el PP, el secretari de la UGT, tot l'Estat, com d'altra gent, i es veia que era un debat també, jo crec que per prendre posicions dintre del govern, és a saber si com que la Yolanda Díaz està agafant més protagonisme últimament, si aquestes coses rares que fan la política per debilitar-la, no? Més a saber per on anava el lío, no? Però bueno, l'important és que les matèries, perquè sembla que aquesta es desperta, no? I tot s'ha de fer ara, escolta, ja fa molt temps que s'està treballant i papers n'hi ha. Per tant, és qüestió de posar fil a l'agulla, que esperem que és el que passi doncs, a partir doncs, de la reunió que té ahir el govern i que ja, doncs, bueno, ja aclareixen, ja fan un comunicat dient que es deroguen. A la tarda hi va haver reunió dels secretaris d'Estat, que no sé com va anar, però per tant esperem doncs, que quan vinguin a la taula del diàleg social doncs vagi. I sobretot una qüestió, si arribem a acords per donar als sindicats i govern és perquè negociem amb discreció, sense twitters i aquestes coses. I aquesta negociació que és important, jo crec que el que necessita és serenitat a les taules de negociació i que no anem fent declaracions contra declaracions, que el que fan a vegades és espatllar les negociacions.
No, clar, la qüestió és quan vostè fa uns dies parlàvem també en aquest programa amb Javier Pacheco, amb el secretari general de Comissions Obreres, ell també, com vostè explicava, no, doncs que aquesta negociació per la derogació de la reforma laboral feia molts mesos que s'estava negociant, que evidentment doncs, pel mig hi va haver-hi la pandèmia i que ja va suposar un primer obstacle, no?, per tirar-la endavant. Però com vostè fan aquesta reflexió, no?, hi ha qüestions que ja estan negociades i sobre les quals hi ha, si no un acord, com a mínim si un principi d'acord o està esbossat el camí cap a on ha d'arribar, no?, a aquest acord. Quan fan aquesta reflexió, hem d'entendre que en aquest acord la COE també hi estava?
En alguns moments hi havia estat, després hi havia deixat d'estar i per tant, i sobretot coneixedora n'era, eh? I a vegades quan explico això que fan més de lobby que d'altra cosa és perquè si tu acabes tancant més o menys acords, no? No has donat el sí definitiu,
Sí.
però si els documents van avançant vol dir que els vas acceptant, no? I evidentment després falta el tancament final, clar, si després aquí de cop et retires, no? És com les converses del salari mínim, la COE hi han estat en tot moment.
Per això li demanava, és a dir, si vostè veu avui la COE en un punt pròxim al que va passar amb el salari mínim i no descarta que aquestes pròximes hores o dies surti despenjant-se d'aquesta negociació.
Sí, jo la veig així o intentem descafeïnar al màxim. Són les dues qüestions que la intuïció per com han treballat a vegades falta veure, no? Esperem que doncs, amb les converses que hagin pogut tenir, que suposo que deuen haver tingut també el govern amb la COE, igual que en tenen amb nosaltres, doncs això es pugui afinar amb els criteris que estem parlant i que si hi ha modificacions doncs siguin mínimes, però no canviïn l'arquitectura dels documents que ja hi ha.
Estem parlant amb Camil Ros, que és el secretari general de la UGT a Catalunya. Senyor Ros, des de fa mitja hora aproximadament, els treballadors, les treballadores del 061 que estan en vaga indefinida des del dia 19 d'octubre, si no m'erro, estan concentrats a les portes del Parlament de Catalunya per denunciar les seves condicions laborals. Ells treballen contractats per Ferrovial, demanen passar a ser part de la plantilla del SEM i avui volien traslladar les seves reivindicacions al conseller de Salut, en aquest cas a Josep Maria Argimon. Ahir algunes informacions apuntaven que en la negociació dels pressupostos de la Generalitat el govern sembla que veuria bé la internalització d'aquests treballadors. No sé si a vostè li consta aquest punt o si hi ha hagut ja o hi ha negociacions amb el govern català en aquest sentit.
Bé, és el cas del 061, per la gent que ens escolta, és a dir, quan tu tens una urgència mèdica, resulta que l'administració pública, o quan tu truques al 112, que al 112 també hi ha problemes similars, resulta que tens un agent que t'estan ajudant sanitàriament i que tu els tens en una contrata de subcontrata amb salaris ridículs. Un servei tan important com un servei de salut, això hauria de ser propi de la Generalitat, no? Qui també dona per veure com les administracions públiques donen per garantia laboral. Per tant, nosaltres en aquest cas també hi va haver, si recordes, unes vagues del sector d'ambulàncies, que al sector d'ambulàncies hi ha una part que és públic, que hi ha una altra també que està subcontractada. Tots aquests serveis per nosaltres han de ser de l'administració i, per tant, i és part de la negociació fer el procés d'internalització. I en aquest moment no puc afirmar que això estigui en els pressupostos perquè no coneixem el contingut dels pressupostos, però evidentment apretarem i si no és per la via doncs, directa de negociació doncs, amb el propi govern, doncs, l'altra via també és intentar que els grups parlamentaris de l'oposició presentin esmenes en aquest sentit. Però sí, evidentment s'ha d'aprofitar l'oportunitat dels pressupostos per solucionar la precarietat de que han estat en aquests moments doncs, el 0,61.
Però més enllà de la negociació del pressupost, és a dir, si l'inclou o no, que és molt important, perquè si no l'inclou sap perfectament que li diran que no hi ha diners per fer-ho, però al marge dels pressupostos, en les negociacions entre treballadors i govern, en aquest cas, o SEM, no? A través de l'empresa, li consta que hi ha aquesta voluntat que si es disposa dels diners es pugui fer aquesta internalització?
Ja moltes vegades et donen la voluntat, però de la voluntat el fet hi ha un tros. Nosaltres això fins que no es vegi, perquè quan vas a mediacions del Departament de Treball doncs, també es situa el tema, però el tema no s'acaba de solucionar i porten ja no sé quan, doncs, com ja de vaga indefinida. No? És a dir, perquè s'arriba una situació de vaga indefinida, nosaltres no som un país que la gent tingui la cultura de fer vagues molt llargues. No? Per tant, vol dir, imagina't la situació de precarietat que ha estat. No? Per tant, s'ha de seguir apretant. En aquests moments nosaltres les voluntats no ens serveix, el que ens serveixen és els acords. No? I setmana rere setmana, per desgràcia, doncs, la vaga continua i no hi ha acord. I si es va davant del Parlament és que no hi ha acord, no? Ni em curro, evidentment.
En canvi, el Ros és el secretari general de la Unió General dels Treballadors de la UGT a Catalunya i avui ens ha acompanyat al matí a Ràdio Estel. Senyor Ros, gràcies per ser-hi.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi
bon
molt
dia.
Bé, molt bon dia. Passen 7 minuts del punt de les 9 del matí. Fem una pausa per la publicitat i en tornar obrim el temps de tertúlia. Avui amb Jordi Barbeta, Montserrat Nebrera i amb Josep Maria Martí Rigau.
Ràdio Estel.